Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts una setmana més al Parlem-ne, el programa de política municipal de la Cala Ràdio. En aquesta ocasió ho fem amb Esquerra Republicana de Catalunya, ho fem amb els regidors Vicent Lleó i Maite Puell. Benvinguts, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies.
Comencem aquesta primera ronda també amb vostès per doncs, valorar des de les passades eleccions del mes de maig fins a dia d'avui com han anat transcorrent aquests primers mesos de govern municipal, també de mandat per a vostès, com estan doncs, com a regidors a govern. Si em permeten, comencem abans que res, fem un repàs a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest passat 27 de setembre i després ja entrarem en profunditat a la política municipal. Un 27 de setembre que va deixar dos titulars o tres titulars destacats. El primer, el rècord de participació amb un 76,68% de participació, molt més que l'any 2012 i molt més que en les passades eleccions municipals. Va guanyar l'independentisme, Junts pel Sí primera força a la Cala, però també sorpresa de la CUP, i que Ciutadans se situa com a segona força al municipi. Quina és la valoració que en fan dels resultats obtinguts a la Milla de Mar? I després en parlarem del que pugui passar al Parlament, finalment.
Home, mira, el més important que podem valorar és l'àmplia participació. No? Normalment, en unes eleccions autonòmiques, no passaves mai dels 60 i pico, 70 màxim, que ja seria revelar-nos els números de les municipals, que són les eleccions que aquí sempre són les més concorregudes i les que més participació tenen, no? Jo, com a calero, me sento orgullós de dir que el meu poble, tot i que és un poble també que té molta gent de segona residència, molta gent que no prevé d'aquí, viu aquí, tot això, veure com estem guanyant l'independentisme, doncs mos fa sentir a tots una miqueta, doncs, la gent com jo, que fa anys que estem a Esquerra i hem lluitat per l'independentisme, sentir-nos molt orgullosos en el seu poble, no? En quasi 2.000 vots de Junts pel Sí i crec que sobre els quasi els 200 de la CUP, dic una mica de memòria.
Van ser 1.981 vots de Junts pel Sí i 208 vots de la CUP, bueno, és a dir, que arribaríem als 1.200, sí, uns 1.200 vots.
2.200 vots, vull dir, clar, vam tindre una majoria absoluta i si s'haguessin donat aquests números que es van donar aquí al poble arreu del nostre país, doncs avui seríem parlant que el sí, l'aposta, les eleccions plebiscitàries que apostàvem els partits independentistes l'haguéssim guanyat de calla. Vull dir,
però l'han guanyat o no l'han guanyat? Perquè aquesta sempre ha estat la discussió després que ha vingut. És a dir, majoria d'escons, no cal discutir-la, és lògica, però majoria de vots, com comptabilitzem els vots de Catalunya Sí que es Pot i d'Unió? Perquè això és un dels debats que ha anat sortint
bueno, jo,
durant aquests dies.
Jo valorar el que són els escons, ja crec que sabíem tots que anant els dos partits més importants com són Esquerra i Convergència de l'independentisme junts, pues, clar, n'en trauríem bastants, no? Però veure com, per exemple, estan manipulant des de Madrid els resultats, dient que ha guanyat el no, pues no és veritat, perquè si ens fixem, hi ha un 47%, 47 i pico, me penso que és 47,5% de vots a favor del sí, clarament, i després tenim uns 300 o 400 mil vots, que és un 7 o un 8%, que són gent que estan a favor de fer un referèndum, però que tampoc s'han mullat ni pel sí ni pel no. Probablement d'estos alguns votarien que sí i també hi haurien alguns que no. Però el que està clar és que el 47% de catalans han triat el sí com exclusiu, diguéssim, un sí a la independència, i sobre un 35% han votat un no clar a la independència, que ens podrien ficar en Ciutadans, Partit Popular i socialistes, no? Una de les sorpreses aquí del nostre poble, que és la que s'ha repetit arreu de Catalunya, va ser els grans resultats que va treure aquí el poble sense tenir representació ni a l'Ajuntament, ni pràcticament un partit recient constituït aquí al poble, que tragués 400 i algo de vots, crec recordar també, 400 i pocs ciutadans aquí al poble, veure com
405 vots, sí.
405, i veure com ha pujat aquest partit, no? Vull dir, clar, hi ha gent que no veu en el Partit Popular o en els socialistes una aposta clara pel no, i hem vist en Ciutadans aquesta aposta com un referent contra l'independentisme al nostre país.
Doncs, fetes aquestes valoracions, entenc que els pròxims dies sortirà ja decidit qui serà el president o com s'organitzarà el govern de la Generalitat. Tindrem ocasió i temps per parlar-ne en aquesta emissora. El que sí que hem de començar ja és a parlar de temes municipals, que és el principal tema del nostre programa. Vostès, Esquerra Republicana, van obtenir els resultats històrics millors des de que es presenten a l'Ametlla de Mar. Van obtenir 949 vots, el que es va situar com a segona força, amb 4 regidors, i només a 61 vots de Convergència i Unió, un marge molt, molt estret, passant doncs, de 2 regidors que havien obtingut l'any 2011, recordem que havien arribat a tenir fins a 3 regidors, a tenir-ne 4 aquest 2015. Vostè, senyor Lleó, ja era regidor en l'etapa del 2011, però la nova incorporació, diguem-ne, i que també s'incorpora en aquest espai del Parlem-ne, és la senyora Puell. Entenc que, doncs, en el seu cas, com a número 2 del partit, doncs, també farà alguna mena de valoració dels resultats que van obtenir com a formació municipal.
Bueno, sí, jo crec que la resposta que vam tenir per nosaltres, bueno, la vam valorar d'una manera molt satisfactòria. De fet, ens consideràvem, bueno, ens seguim considerant els guanyadors morals de totes aquestes eleccions. Vam dedicar-hi molts esforços durant tota la campanya i, bueno, crec que ha sigut una campanya molt neta, molt sincera, molt transparent, i crec que això ens ha situat on estem a dia d'avui. Bueno, també Jordi va tenir la idea, junt amb el grup municipal d'Esquerra, de renovar la llista i bueno, posar, òbviament, al capdavant ell i Vicent, que ja eren regidors, que tenien experiència política, amb gent doncs, que no havien estat mai. Jo crec que ha sigut una molt bona idea perquè bueno, ens ha vingut tot de nou i, a més, és una manera de canviar les maneres de fer que fins ara s'havien tingut. Una persona que no és política veu les coses des d'un altre punt de vista i, de fet, a la pràctica ens ajuda molt perquè som 4, som 2 que sí que tenen experiència política i 2 que no la tenen, i el conjunt d'idees que surt ens fa tirar dia a dia endavant i amb una visió totalment optimista.
Doncs, comentant aquests resultats que van obtenir, vostès van aconseguir fer un pacte de govern, ho van fer amb Compromís per la Cala, que també va ser sorpresa en aquella nit electoral, perquè va passar d'un regidor amb l'etapa del Partit Socialista, en aquesta nova etapa va passar a tenir dos regidors, també sí. a augmentar vots. Aconsegueixen fer un pacte de govern que no té majoria absoluta, que és una majoria simple, i que a través d'un acord d'estabilitat amb Plataforma Calera, amb l'acte d'investidura, amb un dels seus dos regidors votant a favor de Jordi Gaseni com a alcalde, i també entenc que després doncs, amb les diferents votacions en les sessions plenàries, ordinàries, extraordinàries, heu aconseguit com a formació política aquest encaix i poder tenir un govern. Quina és la valoració que em fan tant del pacte com dels acords amb Plataforma Calera?
Bueno, el tema del pacte, la veritat que bueno, és una valoració molt positiva. Insisteixo que a la pràctica no tenim cap tipus d'inconvenient. Les ideologies polítiques a nivell municipal queden una mica de banda. El cert és que les negociacions van arribar a bon port perquè tots anàvem a una. O sigui, teníem una finalitat única, que era vetllar pel poble, vetllar pels interessos públics, per les arques públiques, i bueno, això ens fa un dia a dia molt, molt, que el portem molt bé, saps? O sigui, no tenim cap tipus d'inconvenient, ni ens posem pals a les rodes ni uns als altres, tenim un objectiu comú que estem portant a la pràctica. I el tema de Plataforma Calera, bueno, com molt bé has dit, realment no va haver un pacte d'estabilitat, tampoc teníem clar fins a l'últim dia que investeixen a Esquerra com per a l'alcaldia. I bueno, el que sí que és cert és que, com que seguim tenint els mateixos objectius comuns, ens permet doncs al ple, sobretot les decisions més importants, bueno, estar d'acord, tenir un acord, però en si no hi havia un pacte. firmat com va ser amb Compromís.
Han aconseguit deixar de banda les posicions nacionalistes, els punts de vista de fora del municipi i centrar-se exclusivament en els temes locals i garantir doncs, així, doncs, aquesta governabilitat?
Home, a veure, jo abans podria fer un petit encís, no? Per fer una mica de recordatori. Estem, amb aquestes eleccions, hem fet una mica d'història, perquè és el primer govern d'esquerres de la història democràtica de la Cala, i quan dic democràtica compto també l'època de la República, mai aquí havien guanyat les esquerres.
Parlaríem d'un govern únicament d'esquerres.
Únicament d'esquerres, sentit, escollit sí, democràticament. Sí que durant la Guerra Civil van a veure diferents governs d'esquerres, però
no parlem tampoc tan llunyà, perquè el primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny, també va ser alcalde.
Sí, però dic un govern, parlem d'un govern. Uh-huh. I també ens trobem entre el primer alcalde d'Esquerra Republicana també de la història del nostre poble, no? Vull dir, això és el més important, no? Per a nosaltres, no? Però també, com bé mos dies, la valoració d'encaix entre dos partits, jo te diria, també, Compromís per la Cala tampoc no és el Partit Socialista, no? Perquè, per exemple, la Mari no representa el Partit Socialista, està representant el Compromís per la Cala, no? I sí que l'Antonio és un partit socialista, però crec que el més important del pacte és que ens fixem en els temes locals. El que ens importa és el poble. Els temes nacionals, cadascú triarà democràticament el que vegi cada que ha de fer, no? I votarà el que ha de fer. Però el primer, el que ens preocupa, és el dia a dia i que els caleros no es mereixien tindre aquests deutes que tenim ni tindre i mirar entre tots com podem tirar millor el poble endavant. I bé, això a vegades ens hem d'aparcar. Segons quines coses les hem deixat de banda, però, ante tot, el que hem de fer és que aquests 6 regidors que estem al govern, més els que ens donen suport, la plataforma del Caler, que ens està donant suport molts cops per a poder treure aquesta majoria absoluta a vegades als plens, és tirar el poble endavant i a vegades et dic, deixar-nos segons quines coses al calaix, perquè crec que el que ens fa falta i el que ens importa als caleros és que el poble funcioni.
Uh-huh. Parlem de plataforma Calera, se n'ha parlat molt, és un dels temes que parla molt la gent pel carrer, és si finalment entraran a formar part com a regidors de govern o si es quedaran des de l'oposició fent suport extern al govern. El seu company de govern, Antonio Espuny, va dir en aquesta emissora fa unes setmanes al Parlem-ne que estaria disposat, i de fet així ho havia fet saber, que Plataforma Calera entrés al govern. La setmana passada, en aquest mateix espai, Joan Font afirmava que si el govern municipal ho demanava, doncs a la seva assemblea del partit local ho debatrien i ho estudiarien. La visió d'Esquerra Republicana de que Plataforma Calera entri o no o acabi entrant o no a formar part de l'equip de govern, quina és? Veuen factible aquesta opció? Creuen que és necessària per garantir l'estabilitat total? Ja han tingut negociacions i reunions per parlar d'aquest tema?
A veure, la veritat que és millor sempre un govern de 8 amb una majoria absoluta que un govern de 6 amb minoria, no? A veure, després les decisions se poden compartir més i crec que és més plural també aquest govern, no? Vull dir, en aquest cas, diguéssim, Plataforma Calera, que és un partit sobirà, crec que escollirà la millor opció per ells. Jo no sóc ningú per a dir el que farà Plataforma Calera, ni el nostre partit tampoc. La porta està oberta, la porta està oberta, evidentment que la porta està oberta, i torno a dir, és millor un govern amb 8 persones que creen que és molt més fort que un govern de 6, i al final la decisió la prendran, evidentment que la prendrà la Plataforma Calera i valoraran si ells volen continuar donant suports puntuals des de l'oposició o ajudar-nos a tirar el carro davant i fer de la Cala pues, el que tots volem, no? Un poble millor.
Uh-huh. Parla'ns doncs, una miqueta de com s'ha organitzat aquesta estructura. El cert és que vostès formen part de l'equip de govern, tenen càrrecs com a regidors i no voldria passar l'oportunitat de preguntar-los també pels seus 100 dies de govern com estan anant, perquè doncs, el passat divendres publicàvem una entrevista al butlletí setmanal a l'alcalde Jordi Gasena i també a través de l'emissora fèiem una entrevista per valorar aquests 100 dies. Vostès com a regidors, amb dedicació i treballant amb cartera, quines són les valoracions que em fan d'aquests primers 100 dies?
Bueno, el cert és que és tota una experiència.
Però vostè és una novetat.
Exacte. Bueno, és una manera de... És totalment diferent. És una, no es podria dir professió, és més vocació que altra cosa. Jo definiria que anem tantejant. És a dir, anem solventant problemes, hi ha problemes que d'un dia per l'altre no es poden solventar. És obvi que estem millorant les coses, no només des de les meves regidories, vull dir, tots els regidors estem fent el mateix, però, clar, els canvis són, es veuran d'una manera progressiva i no d'una manera immediata. Jo crec que, sobretot, des del meu punt de vista, el que estem canviant ja no només és la manera de fer, sinó l'organització en si. Vale? És important, bueno, penso que tots els canvis són per a millor i bueno, es busquen entre tots, entre els companys de les regidories, es busca doncs, buscar sortides i intentar doncs, des de, individualitzadament sortir del deute que ens està ofegant i que és mos posa pals a les rodes perquè mos dificulta el dia a dia. No obstant, insistixo, estem bé en moltes millores, jo des de les meves regidories estic molt contenta, anem millorant i esperem que bueno, d'aquí 6 mesos, un any, ja es puguin veure canvis més que notables.
Mm. Vostè, senyor Llavors, s'estrena com a regidor a govern, sí que vostè havia estat ja regidor en l'antic període, 2011 a 2015, com a l'oposició. Des del punt de vista de govern, quina és la seva valoració d'aquests primers 100 dies?
Home, la veritat que no és el mateix estar a l'oposició que estar al govern, això. T'ho puc dir ben això. Abans arribava a casa i m'agitava tranquil, i tranquil, t'ho dic en sèrio, que dormia. I avui arribes més de 4 vegades, i això penso que el passa als meus companys, que no pots ni dormir pensant que s'ha de pagar allò, que fa falta allò per a pagar, que no hi ha diners en aquella banda i s'ha de fer. Si ho fico, per exemple, en festes, veure que quasi no hi ha diners, però que s'han de fer una sèrie d'activitats abans d'acabar l'any, i la veritat, que arribes molts de cops a casa i no pots dormir. Si digués de valorar els 100 dies estos de govern, doncs diria que quasi cada dia ens han trobat una sorpresa, no? Vull dir, quasi cada dia ens han trobat que hem aixecat una carpeta i hem trobat un deute, hem trobat una altra carpeta i hem trobat un altre deute, i això cada vegada se va acumulant, no? Hem intentat, com bé explicava la Maite, que els pocs recursos que ens queden per acabar aquest any, intentar com a mínim gestionar-los el millor possible doncs per a continuar donant els serveis i que ningú se'n ressenti, però sense poder fer aquelles grans expectatives o aquelles idees que tots voldríem fer i ficar-nos al servei del poble, aquestes idees, no? Però sabem que l'any que ve ho gestionarem millor amb aquests els pressupostos que tindrem, sabem que regionalitzarem el gasto, sabem que podrem començar a afrontar part del deute, però tot serà a través d'un treball a vegades no gaire agradable, però un treball que haurem de fer de racionalitzar sobretot els recursos que tenim, el que entra, i no gastar mai més del que tenim, com ha passat fins ara, no? El que no pot ser és, si ingressem 5 i ingressem 10, que a vegades anem acumulant i hem arribat a aquesta situació catastròfica, perquè s'ha de dir així, amb situació catastròfica que avui tenim en aquest poble, i que et dic que fa que gent com jo, que podíem dormir 6 o 7 hores tranquil·lament, arribéssim a casa i no poguéssim dormir pensant en el demà, només en el demà, no pensant en un any, només pensant en el dia de demà. I ja no dic més, a la foteu veureu que de vegades tinc més l'opel blanc i per no parlar d'altres companys que també els està passant el mateix que a mi, segur.
Anirem a aprofundir en aquest tema del deute perquè, sens dubte, és el tema principal que de moment marcarà els primers dies, els primers mesos de legislatura. Aquest deute, vostès el van xifrar a començament del mes d'agost a vora els 50 milions d'euros. En el darrer ple ja van fixar una xifra més exacta que seria de 47 milions d'euros, 47 i escaig, una xifra que... també han dit que pot seguir augmentant depenent de les sentències que acabin, si surten favorables o desfavorables al consistori. Li preguntàvem al senyor alcalde el passat divendres. Podem tancar la xifra? Ens va dir que no. Podem fer una mica de repàs de l'endeutament que vostès exposen fins a dia d'avui i després, si ja han trobat alguna mena de solució a pagar alguna mena dels diferents deutes que hi ha... per pagar.
Pues a veure, com tu bé explicaves, el deute és greu, no? Però és un deute que cada cop s'ha anat acumulant, no? Vull dir, s'ha anat acumulant, sobretot aquests últims 8 anys de majories absolutes de Convergència, no? Han sigut, ja et dic, nefastos, no? Vull dir, te vull explicar un petit exemple, com és que, per exemple, ara Fomento, que ha agafat l'allumenat del poble, que portàvem la brigada municipal, comencem a acumular deute. Com a Qualia també hem acumulat deute. Com, per exemple, el deute bancari passa dels 18 milions. El deute proveïdor, 6.900.000. Deute proveïdors de la cala gestió, 3.600.000. Deute proveïdors de la cala servei, 50.000 euros. Deute proveïdor del SEM de la cala, 56.000. I altres factures de la cala gestió, residència i pont de les tres cales, 8 milions. I, com he dit, això no està tancat. Tenim un bon grapat de sentències que demà poden vindre i són que poden perdre, com vam fer una d'un projecte ara de la residència, que són 400.000 euros que més haurà de pagar l'Ajuntament, i això va increciendo. I haurem de mirar, com bé parlàvem abans, intentar racionalitzar els recursos que tenim, les entrades, per anar deixant una part, anar reduint aquest deute, perquè si no el poble està hipotecat pels ponts en 30 o 40 anys, tranquil·lament.
Feia referències als temes de solucions per a aquest deute, perquè podem calcular, podem xifrar, estan treballant en una auditoria per calcular i per fixar exactament quin serà el deute, però el cert és que haurem de buscar solucions per afrontar-lo, i parlo en plural perquè, sens dubte, doncs, serà una feina de tots, encara que vostès com a gestors doncs, hagin de prendre les determinacions. Aquest deute, ja hi ha hagut algunes reunions per tal de trobar possibles solucions. De fet, l'alcalde i el primer tinent d'alcalde van desplaçar-se a Madrid per parlar dels crèdits a proveïdors ICO. Hi ha hagut reunions amb Hisenda a la Generalitat de Catalunya. Hi ha hagut altres reunions, entenc, amb les diferents empreses a les quals es deu factures impagades o d'altres qüestions. Ja hi ha previsió de pagament? Ja hi ha alguna previsió establerta perquè de cara als pròxims pressupostos es contempli una part d'aquest endeutament?
Sí, a veure, és obvi que als pròxims pressupostos ja estem preveient les obligacions pecuniàries que tenim per l'any que ve, les que són més immediates. Però clar, el tema és que pots pagar quan pots fer-ho. Nosaltres, quan abans te comentava que el dia a dia anem mirant, anem organitzant, és que nosaltres amb el nostre dia a dia ja preveem que s'ha de pagar X diners de cada regidoria. Ja ho anem, ja és un plan que portem des del primer dia que vam entrar aquí. Un període de pagament no el tenim. I no el tenim per una raó molt simple, perquè el deute excedeix amb tres cops del pressupost general que té el municipi, l'Ametlla de Mar. Llavors, clar, haurà de ser un pagament molt fraccionat i molt allargat amb el temps. Clar, el cert és que per moltes reunions que tinguéssim, inclús per molt que volguéssim demanar algun tipus de crèdit o algun tipus de finançament per, si no, cobrir la totalitat del deute, part del deute, és obvi que les portes no les trobem totalment tancades. De fet, arran de la notícia que va sortir de la inicial de que si l'Ametlla de Mar devia 17 milions i vam haver de contrarrestar la notícia perquè fos fidel a la realitat, doncs és obvi que tenim un problema econòmic, que tenim un problema de finançament. Solucions és potenciar el que el poble té, vale? Fer una política més austera, les regidories, optimitzar tots els recursos que tinguéssim, limitar totes les despeses que hi hagin al màxim per tal de tenir més diners dels que disposar i fer front als deutes que tinguéssim.
Comentàvem doncs com tractar aquest tema del deute. En el passat plenari sí que va haver una mica de discussió en algun sentit, parlant doncs de l'estalvinet que quedaven dels comptes de 2014. Hi havia un estalvinet de 830.000 i escaig euros i un romanent de tresoreria d'1.300.000. Plataforma Clera els va reflexionar sobre el fet de que no hi hagués estalvinet i romanent i no s'hagués utilitzat per a pagar factures a proveïdors, vostès, com a govern municipal, van atribuir que aquestes xifres no s'atribuïen a la realitat perquè no hi havia deutes comptabilitzats. Volen afegir alguna cosa respecte a aquest tema?
No, és que aquesta és la realitat, pura i absoluta. No hi ha estalvinet, no hi ha diners, no tenim caixa, no hi ha res, directament. Simplement, aquest estalvinet surt reflexat en uns papers perquè hi ha deutes, hi ha factures no comptabilitzades. Per què no estan comptabilitzades? No tenim resposta, no ho sabem. Hi ha deutes no comptabilitzats, que ara sí que els comptabilitzem. Llavors és obvi que no tenim cap tipus d'estalvinet. Cap, no existeix. Simplement són xifres reflexades amb uns papers, una sèrie de càlculs, sumes i restes, amb el deute que tenim i els suposats ingressos que tenim. Però a la pràctica no hi ha caix, no hi ha diners.
Entrem doncs cap al tema dels pressupostos, parlant doncs d'aquesta xifra de deute que podria modificar-se en els pròxims mesos, segons vostès, perquè podrien entrar a haver sentències. S'han de plantejar uns pressupostos, entenem que seran més austers que fins ara, en el que doncs s'hauran de garantir uns serveis bàsics. Quines són les prioritats de cara a aquests pròxims pressupostos per l'any 2016? Entenem que mantenir els serveis bàsics i pagar una part del corresponent del deute.
Sí, perquè també has de tindre en compte una cosa que tampoc s'explica massa, no? Que és que fins ara del crèdit ICO no s'havia pagat res. L'antic equip de govern va fer una negociació de carència augmentant els tipus d'interès per a que comencéssim a pagar a partir de l'any que ve, no? Jo te vull dir que la prioritat d'aquest govern sempre serà el ciutadà del poble, no? I com a ciutadans el que no podem prescindre és d'ajudar les nostres famílies que ho necessiten amb benestar social, de tindre uns carrers nets i ben arreglats per tal que siguéssim l'espill perquè el turisme no se pugui funcionar i sigueu el nostre motor econòmic. Aquestes són les veritables prioritats, no? Continuar mantenint les urbanitzacions en bon estat, i estic segur que ja a tots ens agradaria fer alguna obra gran, alguna infraestructura que ens fan falta. No tenim un centre cívic, no tenim moltes coses i tenim moltes mancances, però com bé dia, si no hi ha entrades diners i hem de pagar una sèrie de deutes, les prioritats s'hauran de mirar i la primera prioritat ha de ser el ciutadà. No podem pujar els impostos a tornar-hi, no podem de cap manera. La gent ja l'hem ofegat aquests últims 4 anys, ja l'hem ofegat prou amb pujades de l'IBI de quasi el 60% i una pujada sempre per damunt de l'IPC de tots els impostos. Tenim que, però no dic congelar els impostos, però no fotre cap platerada més a la gent del poble, que però hi ha gent que ho està passant molt malament, no? I intentar sempre ajudar el ciutadà, mantindre bé els carrers i, sobretot, optimitzar els recursos. No podem, com t'he dit abans, gastar més del que tenim. I ha de ser una prioritat sempre intentar que fer el que poguéssim fer amb els mínims diners i el mínim cost possible, però fer-ho. Nosaltres no podem deixar d'ajudar a les entitats, no podem deixar d'ajudar la cultura del poble. Tampoc podem deixar de fer festes, però els podem fer festes més raonables i amb un pressupost a vegades potser més auster. Vull dir, hem d'optimitzar els recursos per a poder fer front als primers pagaments que ens vindran dels crèdits i sobretot fer pagaments, tindre aquesta previsió de diners per a que totes les empreses locals i externes puguin anar cobrant el dia a un temps raonable, no com fins ara s'ha anat pagant tant a tants dies vista, no? I això ha de ser la prioritat d'aquest govern.
Uh-huh. Comentàvem sobretot temes referents al manteniment de les infraestructures municipals, a garantir doncs aquest manteniment. Entenc, senyora Puell, vostè com a regidora de benestar social, sí, que també en temes de benestar social des de la seva regidoria, i entenc que en aquests pròxims pressupostos també seguirà contemplant partides per aquesta regidoria.
Exacte. Per intentaré, bueno, que hi hagi una recuperació econòmica de les famílies i intentar fer plans d'ocupació. Com estic al Consell Comarcal com a consellera de Polítiques d'Ocupació, i bueno, des d'allà també estem movent tota una sèrie d'ajuts i subvencions per ocupar persones que actualment doncs, no tenen feina, majors, amb diferents franges, joves, més de 55 anys, dones amb càrregues familiars importants, etcètera, etcètera. Llavors, clar, jo crec que a banda dels objectius polítics que ha comentat Vicent, també podríem afegir aquests dos.
Serien, en aquest cas, objectius més d'àmbit social, d'àmbit de per mantenir. Cal apuntar que l'Ametlla de Mar sortia publicat que és un dels municipis en Catalunya amb una renta més baixa per família. Uh-huh. Entenc que aquesta línia és la que des de la seva regidoria volen engegar per tal doncs, de fer una recuperació en aquest sentit econòmica de les famílies i això augmenti una miqueta el percentatge de poder consumir de les famílies i de la gent del poble.
Exacte. Últimament han hagut molts ajuts d'urgència i clar, això és algo que al govern ens preocupa. Ens preocupa perquè una cosa són aquelles despeses de les famílies que actualment estan rebent ajuts que són previsibles i l'altra cosa són aquells talls de llum, bueno, llum o subministres, aquelles famílies que no poden mantenir la vivenda a la que estan vivint. Llavors intentarem procurar per totes aquestes famílies i bueno, si no impulsar-ho directament amb aquest tipus d'ajuts socials, intentar donar la feina, que és el que parlàvem.
Mm-hmm. Doncs contemplem que els pressupostos es contemplarà el pagament d'una part del deute. Entenem que en els pròxims dies, setmanes, quantificaran aquesta part de pagament d'obligacions, manteniment de les infraestructures i també atenció als temes socials. Però, sens dubte, també hi haurà futurs projectes que s'hauran de tirar en marxa des del govern. Segurament que els pressupostos entraran, però ja en tenim alguns avanços que, per exemple, apuntava el senyor alcalde el passat divendres, temes d'infraestructures, el nou pont al barranc de Santes Creus per millorar l'accés sud, les obres de millora del GR92, les obres per una millor canalització del clavegueram amb l'Agència Catalana de l'Aigua, la posada en funcionament de la caserna dels Mossos d'Esquadra o l'arribada o la possible arribada de la policia local, millor dit, al nucli urbà amb una nova caserna, també la posada en funcionament d'un vehicle d'intervenció ràpida del SEM que complementaria l'ambulància municipal del SUM. Són alguns dels aspectes que va apuntar en l'entrevista del passat divendres. Podrien aprofundir una miqueta més en aquest tema i explicar doncs, com estan finançant aquests projectes, quina és la solució que els hi donen i si també aquests projectes tindran vista de cara al pròxim any.
Primer m'agradaria parlar, per exemple, del que és la caserna. No? La caserna ja està pràcticament acabada. No? Amb temes de seguretat aquest any doncs, han hagut bastants atracaments a tornar-hi, desgraciadament, no? I que vinguin aquí els Mossos, vull dir, per a nosaltres crec que pel poble és una millora sempre substancial. No? A part que tindre'l també tan més a prop pràcticament que la policia... No, pràcticament, els tindrem més a prop que la policia local. I si això ens pot fer servir per a d'una manera o altra que la policia local torni a vindre aquí al poble, si bé sigui amb una infraestructura o aprofitant alguna de les que tinguéssim, crec que la gent del poble ho agrairà molt, perquè molta gent no pot desplaçar-se allà dalt a presentar una denúncia o a fer qualsevol cosa. No? Una de les obres importants que tindrem aquest any serà la millora de la carretera d'accés sud. Com tots sabeu, per exemple, per anar des del poble fins al càmping de Santes Creus o per anar fins al Perelló passant per la costa, pues és un camí, quan arriba allà al mateix barranc, és un camí allà pràcticament no és un camí, és un camí veïnal, diguéssim, no? La millora de l'ocupació del pont de Santes Creus i l'eixamplament de la carretera farà que aquesta part de la nostra costa, a part que es pugui visitar més, sigui un motor bastant millor econòmic, perquè tots sabem que, per exemple, el càmping de Santes Creus té bastanta ocupació durant bona part de l'any i aquesta millora de l'infraestructura podrà fer servir que es pugui desplaçar més gent al cas urbà o que la gent del poble també pugui anar a gaudir d'aquestes infraestructures, no?
Uh-huh. Permeti'm que faci una puntualització perquè crec que és interessant que la gent conegui com es financia aquest projecte, perquè això ve directament a través de la Diputació de Tarragona.
De la Diputació de Tarragona. No sé, me penso que està sobre 1,5 milió d'euros l'obra, parlo una mica de memòria, no? Després també a través de del finançament de les de la taxa turística, no? Ens trobem que s'han pogut canviar les dutxes aquí al poble de les platges que tenim bandera blava i també s'està millorant un projecte que serà millorar l'OGR92 entre l'Ampolla i la Mella, no? Vull dir, veure com de la taxa turística podem fer aquestes millores, doncs veus que són uns diners ben pagats i esperem que any rere any vagin ampliant i poguessin fer més projectes com estos.
Comentàvem també el tema del clavegram, per exemple, que també és un tema que entenem que si iran a nivell d'infraestructures pròxima en les pròximes setmanes, gestions amb l'ACA que solucionarien d'alguna manera una mena de problema que hi ha amb els col·lectors que van des de la zona de Ribes Altes fins a la depuradora per no passar, diguem-ne, per la zona de la plaça del Canó.
Sí, evidentment, tots saben els veïns d'aquella plana de la plaça del Canó, com molta gent de la part de Cala i de la zona propera, les fortes olors que han de patir, sobretot durant l'estiu o quan plou molt, per no diguéssim una mala... És una mala planificació del clavegram que va veure. No? El poble, quan va créixer perquè arribés altes, no es va fer un pla de sanejament tal qual, i s'havia de millorar, no? Ara estem en negociacions a l'ACA perquè aquest any se pugui començar a arreglar i a veure si es pot millorar.
Digui, senyora Poll.
Bueno, remarcar sobretot de les obres del GR92, que crec que és molt important que la taxa turística que nosaltres cobrem i llavors aquests diners es traspassen a la Diputació de Tarragona, que siguin reinvertits totalment a l'Ametlla de Mar. A més, crec que aquestes obres, junt amb la reforma de les dutxes i la senyalització de les platges, aporta més atractiu, més seguretat i més qualitat. I, a més, a menys costos, perquè, per exemple, les dutxes són de temporada. Tenen un material especial pels fongs i per les bactèries i fet que repercuteix que hi hagi menys manteniment. I en quant a la policia local, encara estem analitzant l'estudi al nucli urbà. Jo crec que la policia local ha de ser una policia de proximitat i és important que la policia estigui al centre urbà per tal de servir a les persones.
Era un dels temes que vostès proposaven en el seu programa electoral. Una altra de les coses que proposaven era donar major transparència a l'ens municipal, a l'Ajuntament, dotar-lo de major transparència. Ja estan treballant en el tema? Estan buscant com fer un govern més obert amb eines a través de pàgines web, d'una pàgina web o de comunicar més periòdicament als veïns informació per conèixer en profunditat l'estat municipal?
Sí, de fet, tenim diverses opcions, el que passa que el tema econòmic ens frena una mica i ens dificulta tot el tema de la informació, perquè informar té un cost. Té un cost tenir algú que vagi publicant a través de la pàgina del Facebook de l'Ametlla de Mar o de la pàgina web, que es facin fent notícies o simplement el butlletí setmanal dels quatre cantons. Sí que és cert que quan es va fer l'acte de campanya, jo personalment em vaig comprometre a que els quatre cantons tornessin. Estem intentant mirar-ho, la impressió i el repartiment té un cost per l'Ajuntament que ara per ara no podem assumir-ho. Llavors vaig també comprometre'm a tenir de la Cala Ràdio una ràdio de proximitat, amb més contingut, un contingut nou. Jo crec que això a hores d'ara els nostres oients ho han de tenir comprovat. Des de fa unes dues setmanes, tres setmanes, va haver un canvi de coordinació i jo crec que les persones joves són les que realment poden impulsar i poden renovar en si tot, no només els mitjans informatius, en si tot. Llavors, hem dotat la Cala Ràdio de programes nous, amb molta més participació ciutadana i, anem fent proves. Diguem-ne que és com una prova pilot.
Em referia més aviat a la llei de transparència, un tema que tots els ajuntaments hauran d'acabar complint i sobretot de cara a les futures explicacions que vostès hauran de donar, sobretot en temes de l'endeutament, però també amb la seva acció de govern, com justificar les seves despeses. Ho tenen ja tot això estudiat i plantejat de cara a la ciutadania?
Sí, ho tenim plantejat. pel que fa al compliment de la llei de transparència, el cert és que hi ha un contingut que va entrar en vigor l'1 de gener del 2015. I tot això ja s'estava portant en marxa. El contingut que va entrar al mes de juliol era un contingut ja secundari que sí, que ja han portat a la pràctica. En quant a la comunicació de tota la problemàtica, si es pot dir així, del dia a dia de l'Ajuntament, sí que és cert que ja Plataforma Calera ens va demanar al ple que féssim, doncs, no només una junta,
un plenari extraordinari, sinó una audiència pública.
Exacte. Ho tenim previst. El que passa que jo crec que no són canes el que falta precisament, sinó que hi ha moltes coses, encara a dia d'avui van sortint coses noves i fins que no ho tinguéssim tot ben controlat jo crec que no podem posar-ho a exposició pública.
Volem afegir alguna cosa més abans de tancar aquest tema referent al deute, als pressupostos, no? Passem de tema, entrem a un altre tema gros que vindria a ser l'urbanisme. Tenim pocs minuts per finalitzar el programa, llavors els demanaria intervencions més breus per poder parlar d'urbanisme, per poder parlar del cas de la Nacional 340, que són dos temes prou destacats. Urbanisme. Faig una enumeració de zones urbanístiques, Tres Cales segona fase, vindria en un costat de la balança, Calafat vindria en una altra part de la balança, el Bon Repòs, si poséssim més d'una part de la balança n'hi hauria una altra, també la zona de Roques Dorades, una altra part de la balança. Quina és l'aspecte urbanístic, com està la situació urbanística actualment al municipi? Hi ha desencallades algunes zones per poder construir, però d'altres que encara estan encallades, com està la situació?
A veure, un poble com la Mella que majoritàriament s'ha vivint del turisme i majoritàriament també durant molt de temps ha treballat de la construcció, veure com aquests pràcticament últim any i mig, dos anys, tots els permisos d'obres estaven bloquejats per diferents motius, en diferents plans parcials, no? Veure que des que hem entrat a l'equip de govern actual ens han ficat des del primer dia a treballar perquè se puguin començar a donar llicències, això el que pugui fer és reactivar l'economia del poble, no? Vull dir, perquè hi ha molta gent que se l'atur, sobretot de la construcció, i això pues, mos deixa molt que veure, no? Sobretot, jo suposo que el del Bon Repòs ho voldrà explicar després la Maite, però també m'agradaria explicar una miqueta lo de Tres Cales segona fase, no? Veure com se comença una infraestructura quan hi ha uns diners allí pagats i se'ls gasten els diners en altres coses, en despesa corrent, i hem de parar el pont. Vull dir, nosaltres tenim ganes que sigui aquell pont acabat, perquè és una necessitat pels veïns dels Tres Cales que no hagin de passar per baix o per un barranc. Per nosaltres és una necessitat, però si no hi ha diners no ho podem tirar endavant. I si se'ls van gastar, és així de clar. Vull dir, la gent ha d'entendre que tan pront hi haurà diners, doncs se farà este pont, però que fins al dia d'avui els diners que van pagar, sobretot el BBU, que és el que té la majoria de terrenys a la Trescala segona fase, aquests diners que ja estaven ingressats se'ls van gastar en altres coses, en altra despesa corrent.
I en quant al tema del Bon Repòs, doncs, bueno, abans d'entrar al govern ja vam rebre la notícia de que que havien condemnat a l'Ajuntament. El cert és que ara estem en negociacions, per sort els propietaris han obert de nou les negociacions amb el nou govern municipal i així estem amb negociacions.
Entenc que podrem aprofundir més en aquest aspecte urbanístic. Deixem un tema que també és prou important, que és el tema de la residència.
Sí.
Com està la situació? Han pogut ja parlar amb l'empresa concessionària, amb l'empresa que la va construir, com està la situació del deute? Perquè l'anumeraven també com una part del deute que vostès tenen.
Sí, mira, l'altre dia ens vam reunir, vam tindre una reunió per parlar, vam fer una visita a la residència. És molt trist tindre les instal·lacions que tenim totalment amoblades, totalment equipades, amb un centre totalment tancat. Però, en fi, vam acordar a la reunió que entre tots intentaríem buscar solucions per treure-li profit a tota aquesta obra que sembla faraònica. El cert, però és que, clar, insistixo, sempre ens trobem algun tipus de problema, com molt bé va dir l'Antonio Espuny, primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, al ple. No només són els 8 milions d'euros i alguna cosa més de la residència, de l'obra en si, sinó que per fer aquesta obra hi ha 1 milió d'euros de despesa amb 3 projectes d'arquitectes per fer aquesta obra, entre els que, personalment, i ho puc afirmar, entre aquestes tres obres, aquestes tres
projectes,
no hi ha cap tipus de diferència. Però és que, a més, només que la fachada, però és que, a més, amb la reunió amb la concessionària de la residència, ens vam adonar de que aquests projectes no estaven adaptats a les noves necessitats que tenen les persones usuàries d'aquests tipus de centres. Total, que l'empresa concessionària, al moment d'entrar in situ al centre, van haver de fer reformes que no tenien res a veure i que no estaven contemplades amb aquests tres projectes. Reformes tipus unes sales repartides estratègicament per les persones que ja estan en fase terminal, entre altres. Llavors, clar, bueno, intentarem buscar algun tipus de solució, al final alguna solució li trobarem de ben segur, i bueno, l'empresa... Ah, també vam sol·licitar que, si us plau, apaguessin el cartell de la residència, que porta anys obert, i bueno, a poc a poc.
M'agradaria entrar en profunditat. Estem ja fora de temps, no vull marxar del programa sense parlar del tema de la Nacional. Divendres passat, els alcaldes republicans de l'N340 van fer front comú, van exigir una reunió amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, per tindre una via directa, un canal directe de comunicació amb el Ministeri de Foment. De fet, ahir mateix, dimarts, la ministra de Foment, Ana Pastor, va fer unes declaracions en les quals ja posava, apuntava les possibles solucions, no sé si temporals o definitives, de la Nacional. El cert és que aquella referència a les rotondes a la carretera Nacional 340 que van sonar fa unes setmanes, doncs sembla ser que són veritat, no? I que vindria a ser una realitat.
Sí, la veritat és veure, com sempre, el govern central menysprea segons quins territoris, no? Vull dir, veure com, per exemple, zones d'Andalusia, Extremadura, estan carregades de quilòmetres d'autovia, i aquí, si volem anar amb unes bones condicions per la carretera, hem d'agafar l'autopista i pagar i rascar-nos la butxaca, no? Veure com ara, després d'haver patit greus accidents a la nostra nacional, al tram Ebrenc, per dir una cosa, com a hores d'ara ja hi ha 13 morts, i que l'única proposta que ens faig el govern central és fer 5 rotondes i la possibilitat de desviar els camions per l'autopista, però no bonificant-los al 100%, doncs la veritat que se'ns fa que potser ens toquen anar patinant cada dijous la Nacional durant molt de temps, no? Perquè el territori crec que es mereix tindre una autovia, una altra via, una via opcional, que sigui gratuïta, per millorar les infraestructures i per millorar, sobretot, el transport entre les zones, no? Vull dir, per si un dia una persona té Tortosa vol vindre a la cala, que et pugui vindre bé a la platja, però que si una persona a Tarragona també vol vindre a la cala, o vol anar al Perelló, o vol anar a l'Ampolla, pugui desplaçar-se per una autovia i no hagi d'anar sempre per una autopista.
Jo crec que, per respecte a les famílies de tota la gent que s'ha deixat la vida en aquesta carretera, jo crec que ens hem de mantenir ferms amb la lluita. Aquestes 5 rotondes semblen una broma, i jo crec que hem de demanar el desdoblament de la Nacional, la gratuïtat de l'autopista i una nova autovia que arribi fins que creui totes les Terres de l'Ebre.
Doncs se'ns ha acabat el temps, segur que seguiríem parlant tant dels temes urbanístics, temes de residència Nacional 340 i d'altres temes que se'ns han quedat per comentar. Tindrem oportunitat de fer-ho en les properes edicions del Parlem-ne. Moltíssimes gràcies, senyors Maite Puell i Vicent Llau, per haver-nos acompanyat.
Gràcies, Dani.
Gràcies, bon dia.
I el recordem que la setmana que ve seguirem nosaltres puntuals a partir de les 10 del matí. Ho farem amb els portaveus del Partit de Convergència i Unió. Moltes gràcies per la seva atenció i que tinguin una molt bona setmana.